Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què Leo Messi tornarà a la llista de convocats per jugar demà a Màlaga. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Ballori, com diria un amic meu, disfrutando de lo mejor en lo personal.
Marc Peirés està al control de so, Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh
my God, that's the fucking shit! Top 5.
La selecció femenina de waterpolo juga aquesta tarda la medalla de bronze de l'europeu davant d'Itàlia. Les noies de Mikioka es queden fora de la final contra Holanda als penals i hauran de jugar preolímpic per classificar-se per Rio 2016.
Top 4.
Un immens Justin Dolman porta el Barça a guanyar novament a la pista del Madrid i sumar la primera victòria a domicili al top 16 de l'Eurolliga. Aquest cap de setmana, última jornada i definitiva per saber els equips que jugaran la Copa a la Corunya. L'Andorra s'ho jugarà a la pista de Baskonia.
Top 3.
Òscar Perarnau deixarà en breu la direcció esportiva de l'Espanyol per raons personals. Emotiu i emocionant comiat de Pere Arnau a Sant Adrià. Demà, Espanyol-Vilareal en Lliga. Necessitat imperiosa de victòria dels blanquiblaus que recuperen Fuentes i Mamadou a la convocatòria.
Top 2.
La Liga de Futbol Professional fa arribar antiviolència a la denúncia contra l'Espanyol pels crits i càntics contra el Barça al darrer derbi de Copa. Fins a 16 al·lusions susceptibles de ser estudiades pels comitès.
Top 1.
L'equip blaugrana entrena aquesta tarda a les 5 preparant la visita al camp del Màlaga. A les 4 parla Luis Enrique. Messi tornarà a la llista. El tècnic blaugrana obligat a decidir de cara al partit contra l'Atlético amb Neymar i Mascherano, que són a una groga de la cinquena.
Entrevistes a Esports Cope.
Amb Raúl Alventosa, jugador del Màlaga, la perspectiva davant la visita del Barça a la Rosaleda. Estarem també al vestidor del Morabanc Andorra, on ens espera David Navarro de cara a aquest important partit a la pista de Baskonia. Sentirem a Niespar abans del partit contra Itàlia, waterpolo femení, medalla de bronze en joc, i recuperarem a un Pau Ribas protagonista al partit de les 12 després de la victòria del Barça al Palacio.
El debat a Esports Cope.
Un debat que arribarà, com sempre, amb el millor aroma i sabor de bra cafè, amb l'imprescindible dels divendres, el nostre petón, avui fent parella amb Ginés Muñoz.
La pregunta a Esports Cope.
Avui us l'hem posat fàcil, us hem dit que jugueu entrenador i que ens diguéssiu qui és el vostre titular a l'alineació del Barça, entre Dani Alves i Aleix Vidal. Doncs bé, Ballori, de les enquestes més desnivellades que jo recordo a Esports Cope, perquè un 84% del poble aposta per Dani Alves.
Dani Alves, continua sent el favorit entre la gent.
Mm-hmm.
Molt bé, gràcies, Gil. Passen gairebé 17 minuts de les 3 de la tarda. Això ja està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
13TV va a empezar a emitir en un nuevo canal, así que tendrás que resintonizar tu televisión. Es muy fácil. Entra en menú, pulsa configuración y selecciona sintonización automática. Y al final, memorízanos en el número 7 de la lista de canales. Disfrutarás con la mejor televisión. 13TV. Memorízanos en el 7.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Sembla que entrem en una fase de turbulències entre el Barça i els àrbitres. No va agradar l'arbitratge de González González al derbi de Lliga contra l'Espanyol. Luis Enrique va exposar públicament la seva sorpresa davant la seva designació pel partit de Copa de dimecres passat a Sant Mamés. Iniesta i Busquets no es van tallar a l'hora de criticar algunes de les seves decisions després del partit i sembla que la resposta del comitè ha estat designar un Diano Malenko pel Barça Atlètic de Madrid de Lliga que tenim al cap de setmana que ve a l'estadi del Camp Nou. A ningú se li escapa que des d'aquella famosa final de Copa de Mestalla entre el Barça i el Real Madrid de Mourinho, un Diano no és un àrbitre que agradi a Can Barça. Demà a Màlaga, Clos Gómez, l'àrbitre que va expulsar Guardiola i que, segons l'aleshores entrenador blaugrana, va mentir al redactar l'acte. La veritat és que cada vegada costa més trobar-ne de bons.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
portes de la jornada número 21 del campionat a primera divisió. Repassem d'entrada els partits que més ens interessen aquest cap de setmana, cronològicament parlant. Demà, a partir de les 4 de la tarda, Màlaga-Barça. A partir d'un quart de 7, a Cornellà al Prat, Espanyol-Vilareal. I diumenge, a les 4, tenim un interessantíssim Atlètic de Madrid-Sevilla. I a partir de 2:15, Betis-Real Madrid. Us recordo que la classificació està amb l'Atlètic de Madrid líder, 47 punts, segon el Barça amb 45, un partit menys, i tercer el Real Madrid amb 43 punts. Comencem amb les novetats del Barça. Tenim a la Sílvia Ortiz a la ciutat esportiva Joan Gamper. Sílvia, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta hora de la tarda ja estàs allà, perquè aquesta tarda allà passarà de tot. Hi ha roda de premsa de Luis Enrique, hi ha l'entrenament, hi ha la llista de convocats, i el Barça, que viatja aquesta mateixa tarda cap a Andalusia.
Canvi de rutina habitual, perquè l'equip ha de viatjar avui, perquè l'equip, el partit és demà a les 4. Avui, a les 4 de la tarda, d'aquí uns minuts, començarà la roda de premsa de Luis Enrique. L'entrenament està previst a les 5 de la tarda i l'equip volarà a un quart de 8 del vespre cap a Màlaga.
En aquesta llista de convocats, com venim informant, Sílvia, estarà Leo Messi, que si no passa res d'última hora ha de ser titular demà. Però el Barça es presentarà aquest partit amb alguna baixa important, eh?
Baixes importants en defensa, eh? La de Gerard Piqué per acumulació de targetes i la de Jordi Alba lesionat. Com bé deies, tornarà Leo Messi després de descansar contra l'Atlètic de Bilbao. Ja està totalment recuperat de la sobrecàrrega als isquios. També tornarà Luis Suárez després de complir sanció a la Copa. I Bravo, el porter de la Lliga. També podria entrar a la convocatòria ja Jeremy Mathieu, que hi va entrenar amb el grup. I el dubte seria Aleix Vidal. Ahir no va treballar amb el grup, però el club assegurant que està bé.
Una cosa important, Sílvia. Hi ha dos futbolistes del Barça que estan apercebuts, dos titulars fixos als 11 de Luis Enrique, dos integrants de l'equip, diguem-ne, de gala. I és important remarcar-ho perquè després d'aquest partit de demà contra el Màlaga arribarà la visita de l'Atlètic de Madrid al Camp Nou.
Compte que són dos jugadors importantíssims. Neymar i Mascherano tenen quatre targetes grogues a la Lliga. Si en veuen una, no podran jugar contra l'Atlético. Veurem si això condiciona l'alineació de Luis Enrique demà.
Ja sé que queda l'entrenament d'aquesta tarda, però podríem dibuixar, Sílvia, un possible 11 pel partit de demà.
Sí, en la meva aposta juguen Neymar i Mascherano, eh? O sigui, no condicionarà Luis Enrique. Jugaria amb Bravo en porteria, en defensa Alves, Mascherano, Vermaelen i Sergi Roberto, al mig del camp Busquets, Rakitic i Iniesta, a dalt Messi, Suárez i Neymar. Per tant, poques rotacions.
Molt bé, Sílvia, deixem les línies obertes amb la ciutat esportiva per si d'aquí a les 4 de la tarda es produeix alguna novetat, d'acord?
Molt bé, fins ara. Ara.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan Batllori.
Segur que Luis Enrique s'hi refereix a la roda de premsa que ha de donar a partir de les 4 de la tarda el fet de que el Barça en els últims partits li ha costat molt contra el Màlaga.
És un rival difícil, pel Barça de Luis Enrique. En els 3 partits que s'han enfrontat, només una victòria i per la mínima del Barça, la d'aquesta temporada al Camp Nou, i amb un gol inesperat de Vermaelen al minut 72. El belga va ser l'heroi del partit juntament amb Kameni. El porter va estar providencial amb les seves intervencions davant del trident, que tornava per cert al complet en aquest segon partit de Lliga, després que Neymar superés les galteres. També l'arbitratge va ser desfavorable al Barça, protagonista, recordeu, primer la mà de Miguel Torres dins l'àrea i després el penal clar del Geleri sobre Luis Suárez. Però l'any anterior, el primer Luis Enrique, el Barça no va ser capaç de guanyar el Màlaga en cap dels dos partits. Empat a 0 a la Rosaleda, un partit que recordarà com el del debut de Douglas, que no va convèncer gens, i a la segona volta derrota al Camp Nou per 0-1 amb gol de Juanmi pel Màlaga. Aquests precedents, diu el tècnic del Màlaga, Javi Gracia, que els donen molta moral per afrontar el partit de demà.
Confianza, ilusión y que tienen esa esperanza de que podemos ser capaces de conseguir un buen resultado. Eso es lo positivo. El decir que bueno, tenemos ese factor positivo de haber hecho buenos partidos frente a este equipo y de saber cómo los hemos hecho.
Però tot i així, Javi Gracia no es fia gens ni mica del bon moment del Barça i molt menys dels números al trident.
También vemos que pues jugadores como Neymar, como Luis Suárez, pues por sí mismo en esta temporada individualmente han sido capaces de hacer más goles que todo nuestro equipo. Es un reto, por supuesto, enfrentarse a los mejores equipos siempre supone ese aliciente, y no somos, creo que, tan inconscientes como para pensar que va a ser fácil, porque ya lo hemos hecho.
Les xifres no les ha donat Javi Gracia, però ja te les dono jo. Joan, el Trident ha marcat 44 gols en Lliga entre els 3, 18 Suárez, 16 Neymar i 10 Messi. Només un jugador sol, l'uruguaià o el brasiler, ja ha marcat més gols que tot el Màlaga, que tot l'equip, que n'ha marcat 15.
Són unes xifres aquestes que parlen molt bé a favor del Barça, però atenció a aquesta dada també que en remarcava l'Helena, aquests darrers partits entre el Barça i el Màlaga, entre el Màlaga i el Barça, que han estat molt igualats. Entrem al vestidor del Màlaga, saludem al defensa Raúl Alventosa, que és un dels fixes a l'esquema de Javi Gracia. Raúl, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, toca recibir al Barça mañana. ¿En qué momento os llega el partido a vosotros? ¿Cómo estáis ahora?
Bueno, estamos ahí a mitad de tabla y estamos tranquilos porque hemos tenido unas jornadas buenas, 7 jornadas sin perder. Ahora venimos de una derrota, pero bueno, estamos tranquilos.
Uh-huh. Venís de una derrota en el campo del Sevilla, 2-1, pero yo estuve viendo un buen rato del partido, vi sobre todo la segunda parte y jugasteis de fábula, muy bien.
Sí, la verdad que tuvimos un partido un poquito raro porque le apretamos bastante arriba al Sevilla en su campo y al final en 5 minutos se nos escapó el partido, porque la segunda parte yo creo que fue muy, muy superior. Lo que pasa es que al final no llegamos a pues eso, por lo menos a llevarnos el punto de allí.
Uh-huh. Ahora toca recibir al Barça con todo lo que eso supone, Raúl, gente muy buena de centro del campo hacia adelante sobre todo. ¿Cómo se prepara el partido? ¿Cómo se intenta parar eso?
Yo creo que están los mejores del mundo ahí, los elegidos, digamos. Y bueno, se prepara pues con más atención. A ver, todos los partidos se preparan a dedillo, digamos, pero este partido, pues bueno, ya encima conocen más los jugadores, porque estos equipos, los clubes grandes, los ves más en cualquier partido. Entonces se prepara con más atención.
Ahora que esta gente, aunque la veas jugar mucho, gente como Messi, como Neymar, por mucho que los veas y que les tengas delante y que pienses, bueno, me va a salir por ahí, al final te la pueden acabar haciendo, ¿no?
Claro, eso es evidente. Aquí no sabes nunca, aunque tú creas que te va a salir por derecha casi seguro, pues al final te salen, porque son jugadores, son los mejores del mundo y no sabes para dónde te va a hilar en un segundo.
¿Es mejor irles a presionar arriba para intentarles tener lejos del área, o es mejor esperarles atrás y cerrar espacios?
Pues bueno, no lo sé. La verdad que si yo fuera entrenador tendría un dilema con eso.
Y Javi Gracia, yo creo que Javi Gracia por lo menos la idea la debe tener clara, ¿no? Porque es un tío que tiene las ideas claras, ¿no?
Sí, yo creo que él tendrá su librillo, su forma de jugarle a este equipo, y yo creo que él, como tú bien dices, lo tendrá claro.
Uh-huh. ¿Tenéis la esperanza de que el Barça llegue un poquito desgastado después del partido del miércoles en San Mamés, que fue duro?
Bueno, no desgastado. Yo quiero que nosotros tengamos el mejor partido y que ellos tengan el peor. Ahí entonces pues empezaremos ganando, digamos.
Uh-huh. Messi jugará, porque el otro día descansó. Luis Suárez estaba sancionado, también estará fresco. Con Neymar, en fin, que creo que nos vais a librar vosotros del tridente mañana, ¿eh?
No hay problema. En la ida también estuvieron los tres y al final, pues bueno, estuvieron bien, tuvieron sus oportunidades. Kameni estuvo muy bien ese partido y al final quedamos 1-0 y metió...
Sí, Vermaelen fue en una acción a balón parado en el tramo ya final, en la recta final del partido, sí.
Sí.
Oye, es verdad, Kameni, no sé por qué, es verdad que últimamente en los partidos contra el Barça está muy inspirado el hombre, ¿eh? Es verdad.
Sí, se ve que a lo mejor le queda un poquito de los derbis y todo eso de allí.
Oye, una última cosa, Raúl. Habéis tenido la baja de Amrabat, que se ha marchado en este mercado de invierno. Para vosotros es una pieza importante, ¿eh? Que perdéis.
Bueno, sí, es verdad que era un jugador importante aquí, pero hay que suplirlo y hay que trabajar para intentar no anotarse. Está claro que es importante, pero bueno, esto del fútbol ya sabes cómo es. Te viene un equipo, digamos, de Premier y y el jugador encima tenía ganas de jugar en la Premier League, pues se ha ido y nosotros aquí tenemos que seguir peleando y remando para llegar a nuestro objetivo.
Muy bien, Raúl. ¿Vas a dormir bien esta noche, pensando en el trabajo que se hace la mañana, o va a costar un poquito? ¿O duermes bien?
Que va, duermo bien. Bueno, depende de si el niño me deja dormir.
Ah, ¿que tienes un crío pequeño?
Sí, 8 meses.
Ah, 8 meses. Y hay que levantarse a veces por la noche ahí, ¿no?
Hombre, hay que ayudar un poquito a la mujer. Hombre, claro. Al final, ella no duerme nada y tú estás ahí tan tranquilo. No, hay que ayudar un poquito.
Hay que repartir.
Eso es.
Sí, señor. Bueno, Raúl, pues que duermas bien y que vaya todo muy bien mañana. Gracias por atendernos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ti.
La informació prèvia a aquest partit, aquest Màlaga-Barça, amb l'última hora del rival, del Màlaga, des de Màlaga amb el Javier Bautista. Javier, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Jan.
Bueno, ya conocemos la lista del Málaga para el partido de mañana. ¿Qué novedades tenemos?
La principal novedad es la vuelta de Miguel Torres, que va a ser titular. No tiene laterales zurdo el Málaga. Boca sancionado y Juanca lesionado para 3 meses. Así que, por lo tanto, la izquierda mañana será titular Miguel Torres. Las otras dos novedades son los casos del portugués Horta y del argentino Tisone, que estarán aguardando su minuto de gloria mañana en el banquillo. El 11 está decidido y solo a esta hora del mediodía ya hay una única duda. ¿Quién va a jugar en la parte donde jugaba Nordin Al-Ramat? Hay varias posiciones. Hay una posibilidad que juegue Duda, pierna cambiada por la derecha, o bien el canterano Pablo Fornal, que ya lo hizo muy bien en el Bernabéu, o la más segura, la que creo yo que va a ser la del venezolano, el canterano también Juan Piañor. Por ahí van a ir el tiro de un Málaga que, como sabes, bueno, no está del todo mal ante la serie que tiene de partidos ante el Barcelona, sobre todo con los números que tiene del año pasado.
Sí, no, antes lo comentábamos que en los últimos partidos entre Barça y Málaga, tanto en la Rosaleda como en el Camp Nou, al Barça le ha costado mucho. De hecho, ahora lo hablábamos también con Alventosa, en la primera vuelta el Barça le ganó 1-0 al Málaga con gol de Vermaelen muy al final del partido, ¿eh?
Y sobre todo esa mañana ha hecho hincapié Javi Gracia en ese partido precisamente, que en el que Charles tuvo una oportunidad de poder empatar el partido en el Ruf final. Sea como fuere, el Málaga está muy mentalizado en poder hacer un buen partido mañana. El antídoto lo tiene Javi Gracia, que ya no solo con el Málaga, sino también con el Osasuna, supo meterle mano al Barcelona y los ha concentrado en el día de hoy en un hotel céntrico de la capital malagueña, muy pegado al hotel donde va a ocupar el Barça hoy su lugar de concentración. Así que todo muy meticuloso Javi Gracia en la previa del partido. Se queda fuera Filipenko, el bielorruso, y Tigoudini, el marroquí, que puede ir cedido a un club de segunda. Sobre todo la gran duda ahora mismo en el Málaga es quién va a ser Dan Rabat mañana ante el Barça.
¿Qué 11 te sale entonces? ¿Se sigue el tirón? A ver.
Me saldría Kameni en la portería, Rosales, Miguel Torres en los laterales, con Alventosa y Wellington como pareja de centrales. Recio Camacho que está en un nivel soberbio en el doble pivote, y a partir de ahí por la izquierda seguro Chori Castro, la media punta para el croata Dujeshov, punta de lanza para Charles. Me queda saber en la banda derecha, creo que va a ser el venezolano Juan Piaño.
¿Qué ambiente tendremos mañana en la Rosaleda?
Mañana en principio todo el papel vendido, quedan unas 1.500 entradas a la venta. Supongo que el tirón será fuerte a lo largo de la tarde de hoy y de la mañana de mañana, así que por lo tanto prácticamente se puede dar cita a unos 30.000 aficionados mañana en el Coso de Martirico, en el Estadio de la Rosaleda, donde se espera un buen ambiente, un buen partido, porque es a las 4 de la tarde, una hora muy buena. Mañana habrá también, todo hay que decirlo, muy buena temperatura en la capital de la Costa del Sol.
Muy bien, Javier Bautista, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Joan, un saludo.
Si els jugadors del Barça i del Màlaga volen fer demà un bon partit, és vital, importantíssim, que aquesta nit descansin bé. I la millor manera de fer-ho és a sobre d'un matalàs Wellness Bioceràmics d'Aflex. Són uns matalassos d'alta regeneració celular, molt indicats per tothom, però especialment per la gent que practiquem esport, gràcies a la tecnologia Bioceràmics, avalada pel Centre Biomèdic de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els matalassos Wellness Bioceràmics d'Aflex els trobaràs a la teva Flex Store més propera. Busca-les a la web flexstore.es. Bioceràmics, Flex, i a descansar. seguida el debat Esports Cope. Abans, alguns apunts més. Helena, la Lliga trasllada al comitè de competició 16 denúncies, 16 relacionades amb l'actitud d'un sector de l'afició de l'Espanyol durant el derbi de Copa. A veure, que aquest micro em sembla que no funciona massa bé. Canviem-lo per aquest altre. Endavant.
Pot funcionar?
Ara sí.
La COPE ja us va avançar dijous passat que la Lliga denunciaria l'Espanyol antiviolència i competició per les pancartes exhibides a Cornellà al Prat en el derbi de Copa. Doncs bé, com deies, avui hem sabut que la Lliga trasllada un total de 16 denúncies al comitè de competició. L'informe detalla les denúncies per 8 pancartes exhibides amb contingut ofensiu i 8 càntics en contra del Barça i Gerard Piqué d'una part de la grada. Ara competició analitzarà aquestes 16 denúncies i decidirà si són susceptibles de sanció. Ara bé, aquest informe deixa clar que aquestes actituds només es van observar en dues zones molt concretes de la grada de Cornellà al Prat i que el comportament de la resta d'aficionats va estar absolutament correcte, així com també les diverses mesures aplicades per l'Espanyol, pel club, en contra de la violència.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Dir també que ja tenim dia i hora per la tornada dels quarts de final de la Copa del Rei. Barça Atlètic Club serà dimecres que ve, dia 27, a 2:15. Ahir el Sevilla li va guanyar per 2-0 al Mirandés i el València i la Unió Deportiva Les Palmes van empatar a 1. I dir també que Nolito ha tornat a quedar-se fora de la llista de convocats del Celta, en aquest cas per jugar demà al camp del Rayo. Fa una setmana que Nolito hauria d'estar recuperat dels problemes musculars que arrossegava, però Nolito segueix sense entrar a la llista de convocats a una setmana perquè es tanqui el mercat de fitxatges.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Bracafé pel company de l'Agència EFE, Ginés Muñoz. Què tal? Bona tarda, Ginés.
Què tal? Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Què et ve de gust?
Setmana, ja.
Talladet?
I un talladet, a l'hivern, talladet sempre.
Molt bé, i a veure si convidem a Bracafé també el Petón si ens agafa el telèfon. Ginés, et crida l'atenció que Nolito continuï sense entrar a les llistes de convocats dels últims partits del Celta? Ho podem vincular amb el seu possible fitxatge pel Barça o no?
Bueno, oficialment ell té una petita lesió muscular i bueno, en principi ens hem de creure que és així, no? De totes maneres, és evident que la voluntat de Luis Enrique fins a l'últim moment serà intentar el seu fitxatge i que la intenció del Celta, evidentment, és cobrar uns diners per això, no? Mm. I estem, bueno, esperant. De totes maneres, queden molt pocs dies per saber ja...
Una setmana.
Sí.
El mercat es tanca el divendres que ve a les 12 de la nit, o sigui que la setmana que ve sortirem de dubtes. Ara parlem de la jornada de Lliga, però abans deixem enrere una interessant jornada de partits de Copa del Rei. Què t'ha cridat l'atenció? A tot el que no sigui Barça, Atlètic de Madrid i Sevilla en semifinal seria una sorpresa, i a veure el València si entra també, però ho tindrà més complicat, eh?
Sí, a veure el València, sí, perquè amb l'empat a un doncs pot passar de tot. De tota manera, a mi encara em crida l'atenció el Mirandés. Va fer un partit molt seriós. Evidentment, les possibilitats, encara que la tornada de la Juvent a casa són minces, però efectivament, al final el Sevilla va marcar a l'últim minut al segon, i compte que, bueno, passi el que passi, perquè evidentment el Sevilla és molt favorit, la Copa del Mirandés és realment espectacular, no?
Comentava avui en començar el programa que sembla que entrem en una fase de turbulències entre el Barça i els àrbitres, eh? Després de tot el que ha passat amb González, sembla que tampoc agrada la designació d'un Diano Malenko pel partit contra l'Atlètic de Madrid, les queixes de Busquets i d'Iniestra l'altre dia després del partit de Sant Mamés, el fet de que Luis Enrique també digués clarament que no li agradava la designació de González. Sembla que entrem en una fase d'embolic entre el Barça i els àrbitres, no? O què?
Sí, perquè al final és el que hem parlat moltes vegades, no? Al final el que es tracta és de protegir el jugador que juga a futbol. S'ha instal·lat una malentesa cultura de lo que se queda en el campo, lo que pasa en el campo, se queda en el campo i segons quines coses no es poden fer, però al final el que estem és castigant o prejutjant al jugador que li agrada jugar a futbol. El cas de Neymar, per exemple, ell no té la culpa de que sigui un jugador que té unes habilitats especials per fer coses especials, no? I al final doncs entrem en aquesta dinàmica amb la qual uns parlen de que el futbol és un esport d'homes, de contacte, de respecte, de que hi ha coses que no es poden fer i d'altres no, però al final el paper essencial d'un àrbit és aplicar el reglament, i el reglament diu que hi ha coses que no es poden permetre. El que no es pot és criminalitzar el tio que juga a futbol, que se'n va d'un dot de dos, fa una lambreta o fa alguna acció espectacular, perquè el que estem és perjudicant el futbol, a l'espectacle. No?
Et va semblar permissiu González González a Sant Mamés, dimecres?
No, jo... És que estem entrant en un debat de... A veure, és evident que els equips, quan juguen contra el Barça, tenen unes limitacions i han de jugar amb una intensitat i un nivell dur per poder frenar la major qualitat del rival, no? L'Atlètic de Bilbao, en aquest cas, va fer com l'Espanyol al primer partit. Va fer el seu partit, el seu paper, amb intensitat, tallant el joc... i no van ser especialment d'usos. L'únic que passa és que hi ha un àrbit que ha de frenar això, no? I de vegades aquest tipus d'àrbits com González González, Fundiano, etc., de vegades tenen un problema a l'hora de calibrar o a l'hora de ser equitatius quan apliquen el reglament, no? Perquè el que no es pot fer al final és treure una targeta a Iniesta, que a més porta el braçalet de capità, que a més li fa una observació, que ni tan sols és una protesta, per això, per fer una observació, i que una entrada a Neymar, com Neymar ja és un jugador sospitós de provocar o d'exagerar la caiguda, doncs es passi per alt, no?
Anem a la jornada de Lliga. Demà a les 4, Màlaga-Barça. En teoria, el Barça favorit, però ara repassam, i els últims precedents que tenim contra el Màlaga tots són de marcadors ajustats, eh?
Sí, la Rosaleda últimament ha estat un camp molt, molt complicat per al Barça. I a més és un camp on li ha costat sobretot generar ocasions de gol i marcar gols, no? En aquest cas esperem a veure la tornada de Leo Messi, a veure l'entrenament d'aquesta tarda i a veure com encara l'equip això, no? Però bueno, ara mateix jo estic veient un equip que està... en un moment molt, molt, molt dolç de joc, no? I en això hauríem de trencar per fi d'un definitivament una llança per Luis Enrique, no? L'equip té detalls molt treballats d'entrenador. Molt treballats d'entrenador a l'hora de buscar solucions a les baixes en atac de Luis Suárez o de Messi, canviar un 4-3-3 per un 4-4-2, la manera amb la que l'equip continua pressionant i recuperant, tot i estar guanyant 6-0 a l'Atlètic Club. Bueno, hi ha molts detalls de Luis Enrique que jo crec que ha arribat el moment de ser just i pensar que l'equip no només és un trident esmolidor o un centre del camp on ara s'han afegit, per exemple, Arda Turan, sinó que hi ha un entrenador darrere que francament està fent les coses molt, però que molt bé. No?
A veure què fa demà en defensa, que hi ha un parell de baixes importants, Piqué sancionat, Jordi Alba lesionat, a veure qui posa l'eix central de la defensa i qui fa jugar de lateral esquerra.
Sí, bueno, ja hem vist el nou descobriment de lateral esquerra que es diu Sergi Roberto, que està amb una confiança ja total i absoluta per jugar del que vulgui. Suposo que entrarà Vermaelen a l'eix i que també és un jugador que francament, quan les lesions ho han permès, ha tingut un rendiment molt bo també. I la tornada de Leo Messi i bé, a veure, jo crec que ara mateix el Barça està en un moment molt, molt, molt dolç, però bueno, haurem de veure el partit a les 4 de la tarda i esperar a veure què passa.
Molt bé. Ginés Muñoz, gràcies per estar a Sports Cope, gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i el Bracafé, i el Bracafé del Petón se'l guardem per la setmana que ve perquè l'home no agafa el telèfon.
Me'l prendré jo ara, la seva salut.
Molt bé, doncs per tu el Bracafé del Petón. Gràcies, Ginés.
Molt bé, una abraçada, companys.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Ja. menjar sa, s'ha de menjar bé, perquè si menges sa seràs un 25% més bo en tot el que facis. Troba la millor versió de tu en tan sols una trucada. Trucada al 93-209-19-63. La Conca porta 84 anys cuidant-nos amb els seus llegums i la seva cuina casolana, sana i variada. Per encàrrecs, repeteixo, 93-209-19-63, La Conca, des del 1932, al Mercat Galbany.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
Saludem ara mateix al migcampista senegalès Pape Diop.
¿Conoces a Ismaël Lo?
Sí. Es uno de los más grandes que tenemos en Senegal.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Minuts i les 4 de la tarda. Anem amb la informació de l'Espanyol, avui amb l'Anaïs Martí. Què tal, Anaïs?
Molt bé, Joan, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol juga el seu partit del cap de setmana de Lliga demà a partir d'un quart de set. Espanyol-Villarreal és un partit vital per l'Espanyol, però hem de començar avui per la compareixença d'Òscar Perarnau, el director esportiu de l'Espanyol. Ahir, per sorpresa, vàrem saber que deixa el club quan es tanqui el mercat d'hivern. Ha estat, Anaïs, un comiat molt emotiu.
Exacte, l'hem vist molt emocionat. Ha tingut que aturar el seu discurs en varis moments, en una sala de premsa plena, on estaven jugadors com Víctor, Héctor Moreno, Javi López, Burgui, Gual Porte, Pau López. També estava present el director esportiu del futbol base, Jordi Lardín, la seva dona i els seus pares, i també l'expresident Joan Collet. Però Arnau ha dit que marxa per motius exclusivament personals. Hem sabut que té un familiar malalt. Ha donat les gràcies a tot el món pericú i ha dit que va comunicar la seva decisió al llavors president Joan Collet, també a Galca i a Javi López com a capità del primer equip la setmana passada. L'escoltem.
Haig de ser honest amb mi mateix i amb el club que m'ha fet créixer a nivell humà i a nivell professional. He pres aquesta decisió i exclusivament és personal. És meva i de ningú més. I transcendeix a lo esportiu. Per tant, us demano total respecte, comprensió, sobretot a vosaltres, als mitjans de comunicació i a l'opinió pública. Bé, s'acaba una etapa de 19 anys al club amb màxim compromís. Insisteixo, molt agraït al futbol base. I ara vull donar les gràcies al Consell d'Administració, que em va donar l'oportunitat el desembre del 2012, que presidia o presideix el Joan Collet. Un record per tots els consellers que van estar en aquell moment i en els que han continuat fins l'últim dia. El Consell Directiu actual, que en principi està des d'ahir, els hi vaig comunicar després de la roda de premsa, que es va celebrar ahir. M'han entès, m'han recolzat la decisió i m'han transmès confiança. Molt agraït de manera especial a tot el futbol base dirigit pel Jordi Lardín, també els jugadors, que són els protagonistes. Un vestidor excel·lent, ple d'humanitat, que des d'aquest any està capitanejat pel Javi López, un exemple de persona, com tots els seus companys. I vull acabar, per tota la família Perica, us desitjo el millor. El millor vol dir per mi pau, unió, sisplau, unió de l'Espanyol i progrés en aquest nou escenari.
Un comiat que ha arribat molt a fons dintre del món perico. Missatge d'unió d'un Perarnau que es queda fins al 9 de gener, que és quan es tanca aquest mercat d'hivern. Per tant, s'entén que entre Mr. Chen, Galca i ell mateix realitzaran els canvis pertinyents en aquest mercat d'hivern. El canvi natural hauria de ser Jordi Lardín. Veurem si hi ha moviments en els pròxims dies.
Li desitgem, no cal dir-ho, a l'Òscar en el futur moltíssima sort, i una vegada més, ho hem fet moltes vegades i ho fem una vegada més ara que s'acomiada, el felicitem per la tasca que ha fet a l'Espanyol aquestes últimes temporades. Tenim llista de convocats també, Anaïs, pel partit de demà.
18 convocats per rebre el Villarreal. Entre Caicedo, el club té coneixement de les ofertes que té per marxar a la Xina. El seu futur es desencallarà la setmana pròxima. De moment, serà titular, igual que Álvaro, que jugarà infiltrat per les molèsties que pateix a l'espatlla. També entren a la llista Javi López, Fuentes, que s'estrena en una convocatòria, i Mamadou. Són baixa Robert Correa, Montañés i Hernán Pérez, aquest últim per sanció. Galca ha insistit en la necessitat de guanyar guanyar aquest partit, ha destacat el nivell ofensiu del Villarreal, es mostra motivat amb l'opció d'anar a Europa d'aquí 3 anys, tal com va dir Mr. Chen ahir en roda de premsa. També ha parlat de Caicedo, diu que el veu motivat i ha reconegut que l'Espanyol passa per una setmana difícil. Sentim el tècnic.
Han sido muchas despedidas estas semanas, que razón no te afecta, pero hay que pensar y he insistido mucho en todos los entrenamientos que hay que pensar en el partido, que es un partido importante para nosotros y bueno, Villarreal ya sabemos que es un equipo que con mucha experiencia, con buenos jugadores, juega un buen fútbol, un equipo muy muy bien organizado, pero sigue, nosotros necesitamos los 3 puntos y sigue, mañana hay que ganar como sea. Hay que ir poco a poco y hay que aspirar a mucho. Si como ha dicho el dueño que aspira a eso, pues sí, ¿por qué no? Es un profesional y espero que marque goles y que se esfuerce en el campo para dar todo, para ganar, para ayudar a los compañeros y ganar el partido.
Dos últims apunts. Mr. Chen ha estat aquest matí a Cornellà per conèixer tots els treballadors de l'estadi. Aquesta tarda es passarà per Sant Adrià a partir de les 4 de la tarda per fer el mateix. D'altra banda, es confirma que Raster Group passarà a patrocinar la samarreta del primer equip.
Gràcies, Anaïs.
Adéu.
Fins aquí el futbol.
Aquest partit era molt important, tal com està el grup. Sortir d'aquí amb 2 victòries i 2 derrotes era molt important per nosaltres i ho hem fet en una gran nit. Estic molt content per una victòria molt important i això ha de tenir continuïtat ara, aquest cap de setmana.
Aquest és Dolman Hill, l'home del partit, sí. L'home que la va clavar pràcticament sobre la botxina per donar-li la victòria al Barça a la pista del Madrid, eh?
Senyores i senyors, amb vostès Justin Dolman, 31 minuts, 24 punts, 6 de 6 en llançaments triples, 3 de 6 en llançaments de 2, 3 rebots, 1 assistència, 2 recuperacions per acabar valorant 26 i donar-li al Barça la primera victòria fora de casa en aquest top 16. Atenció, perquè aquest factor és importantíssim ara mateix. Barça i Real Madrid estaríem amb 2 victòries i 2 derrotes, però si apliquéssim allò dels positius negatius, de les lligues d'altres temps, el Barça tindria un positiu, una victòria fora de casa, i el Madrid arrossegaria un negatiu. En un partit boig, va començar manant el Barça 2-10, va reaccionar el Madrid, que va tenir diferències de 16 i 18 punts a favor, però se li va escapar el partit a Pablo Lasso amb aquest bàsquet providencial de Justin Dolman.
Pau Ribas va passar pel partit de les 12, ahir?
Sí, senyor, i havia que preguntar-li doncs per aquesta victòria important pels homes del Futbol Club Barcelona, que recordem afronten aquest tour de 4 partits seguits fora de casa, i evidentment per aquesta actuació immensa, colossal, infal·lible des del triple de Justin Dolman.
Sí, cuando está caliente es muy complicado de defender, ¿no? Porque tira de cualquier posición del campo, sabe poner al suelo y bueno, ha sido una buena opción buscarle en la última jugada, ¿no? Hay que estar mentalizado y esto es lo que hemos hecho mejor, ¿no? Saber que con 15 abajo, haciendo bien las cosas, tendríamos nuestra opción de volver al partido y así ha sido que en otros desplazamientos de esta temporada pues hemos perdido por no estar preparados mentalmente.
Una victòria no decisiva, però sí importantíssima, l'aconseguida pel Barça i a la pista del Real Madrid. I aquest cap de setmana s'acaba la primera volta de la fase regular de la Lliga CB i s'acaba, per tant, de decidir els 8 participants a la Copa del Rei. I opta l'Andorra, que si guanya diumenge a la pista del Baskonia tindrà pràcticament garantida una plaça. Tenim comunicació amb el jugador de l'Andorra, David Navarro. David, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Estem preparats per la batalla de diumenge o què?
Doncs sí, preparant-nos, ens veiem de la importància, per tant, agafant forces per estar a tope.
Escolta, això per vosaltres és el més semblant que teniu a una final, no? És una autèntica final, guanyar, i el premi és gros, que és Copa.
Sí, bueno, tampoc ens garanteix el 100% que entrem a la Copa al guanyar, però bueno, sabem que si ho aconseguim tenim molts números, no? Inclús perdent hi hauria alguna possibilitat, però bueno, sabem de la importància del partit, no? I tots en tenim moltes ganes. És un partit que ens ha de donar aquest extra de motivació pel fet que podem entrar a la Copa, no?
Home, Baskonia és un rival difícil, és una pista complicada, però el fet que ells ja no hi juguin res i que vosaltres ho jugueu tant, això pot fer augmentar les vostres possibilitats, no? O què?
Bueno, no ho sé, a veure, ells suposo que aniran a tope com cada dia, sabem que és una pista molt difícil, que tenen molt bons jugadors i una bona plantilla, i sempre és un camp complicat, no? Però, bueno, ja et dic, nosaltres anirem a intentar guanyar, aconseguir aquest objectiu, no? I la il·lusió sí que no ens la treu ningú.
Escolta, és una sorpresa fins i tot per vosaltres estar on esteu a aquestes alçades de temporada, David?
Bueno, no ho sé. Tampoc, si et dic la veritat, jo en cap moment durant aquesta temporada m'havia plantejat cap objectiu d'aquest tipus, no? Jo em centrava bàsicament, bueno, jo i molts de nosaltres, penso, no? Anar al partit, i com que l'equip és encara nou, diguem, pues, bueno, ja es veuria on arribaríem, no? Tots teníem l'il·lusió d'estar el més amunt possible, de tenir aquestes oportunitats, i ara hem de disfrutar-les, no? Però, bueno, és com que ho teníem allà pendent, saps? Sense tenir-ho com a objectiu, però tenir la il·lusió de poder-hi estar.
Mm. És evident que sou l'equip revelació de la temporada. On està la clau de l'èxit?
Bueno, doncs l'any passat penso que ja va ser el primer any a la Lliga CB, on es va crear ja una base. Vam perdre el primer any d'experiència, no? Que és important per molts jugadors que estem aquí de l'any passat. I res, aquest any s'ha intentat fer un bloc doncs més compacte, s'han fitxat jugadors que acabin d'enllaçar totes les peces, i bueno, la clau és que tots treballem cap a la mateixa direcció i que estem fent un bon grup.
Molt bé, David. Vagin d'Andorra cap allà a donar-vos suport o què?
Home, algú vindrà, sí que sento que algú vindrà, perquè, bueno, és això, no?, que si aconseguim la victòria té un premi especial i, bueno, fa especial il·lusió estar allà si aconsegueix la victòria.
Mm-hmm. Seria una decepció no aconseguir-ho ara que ho teniu a la mà?
No, decepció tampoc. A veure, està clar que fa dues o tres jornades que sento molta gent que està per aquí, veu la classificació, ens veia sisens, i bueno, semblava que ja ho teníem fet, però bueno, nosaltres des d'aquí dintre ho hem tingut sempre molt clar que, bueno, que encara quedava molt i que era complicat, no? També seguim el calendari que ens quedava al final. I bueno, hem estat pendents cada jornada, no serà decepció, perquè en tot moment hem sigut el que hi havia i que era complicat, no? Hem estat a prop i encara ho estem, ens queda aquesta oportunitat i intentarem lluitar-la al màxim.
Doncs a parella, molta sort, David Navarro, que vagi tot molt bé diumenge, eh?
Vale, moltes gràcies.
Waterpolo femení. Finalment, les noies de Mikioka jugaran aquesta tarda contra Itàlia al bronze al Campionat d'Europa després de caure ahir en semis contra Holanda als penals. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajor, y mala suerte para las guerreras del agua. Cayeron en la tanda de penaltis, como comentas, 9-9 al final del partido. Fallaron uno más las jugadoras de Mikioka. Siempre fueron al remolque, todo hay que decirlo. Quizá fueron un poquito mejor las holandesas. Y finalmente, que no podrán defender el oro conseguido precisamente en Budapest 2014. Eso sí, jugarán el preolímpico para estar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ani Espar, la jugadora del Sabadell, en declaraciones a Sportscope, muy, muy afectada.
Estem fotudes, no? Hem fet bon partit, hem estat tot el partit igualades i això és el que ens ha permès poder igualar el marcador. I sí que és veritat que anàvem un per sota, dos per sota, però quan a nivell de joc crec que estàvem allà lluitant i disputant-ho i ens ho mereixíem tant com elles.
A las 18:45 de la tarde, contra Italia lucha por el bronce. En la fase de grupos, las italianas ganaron a las guerreras del agua.
Serà un partit de vida o mort i nosaltres anirem al 100% com sempre. Sortirem amb molta ràbia, no?, després d'haver perdut. Està clar que tota la ràbia que hem contingut ara la traurem demà al partit i estic segura que ens ajudarà a fer un molt bon partit i a sortir a guanyar.
Los chicos que se quedaron ya hace algunos días sin posibilidad de jugar por las medallas disputarán mañana por el quinto puesto también contra Italia y también mañana se conocerán los grupos de los preolímpicos. Las chicas, las guerreras y los chicos sabrán sus respectivos rivales.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
En la punt diari Gil de l'Obert d'Austràlia de tenis.
Dues de bones i una de dolenta. En la darrera jornada, la victòria de Carla Suárez contra Kulichkova. La russa es va retirar per lesió, victòria fàcil de l'espanyola. I a més, doncs, la victòria de Roberto Bautista, que ha donat una mica la sorpresa eliminant el cap de sèrie número 12, el croata Marin Cilic. No ha corregut la mateixa sort Guillermo García López, eliminat per Kei Nishikori. La notícia del dia, la victòria de Roger Federer, la seva número 300 en Grand Slam, 78 a Austràlia, 65 a França, 79 a Wimbledon, 78 als Estats Units. Només li queden 6 per igualar el rècord de Martina Navratilova.
Agenda esportiva del cap de setmana, Gil, que marxem ballant.
Ah, la faig jo?
Sí, avui toca tu.
Ah, bueno, doncs vinga, va. Lliga, segona divisió, dissabte a les 6, Girona-Bilbao Atlètic, diumenge a les 5, Albacete-Nàstic, diumenge a les 5, Osasuna-Llagostera. A segona divisió B, grup tercer, dissabte a les 7 de la tarda, derbi, Barça B, Espanyol B. A més, pels catalans, diumenge a les 12, Reus Hospitalet, Badalona, Poble de Mafumet, diumenge a les 5, Lleida-Olot, Sabadell-Cornellà. En bàsquet, recordem, diumenge a 12:30, a més d'aquest Baskonia-Andorra, Barça-València, l'Invictus en Lliga, ara només en Lliga, arriba arriba al Palau Blaugrana. En handbol, diumenge 20:30, a l'Europeu comença la segona fase. Espanya-Dinamarca, portem 4 punts de la primera fase. I en el món de l'hoquei es disputa l'última jornada de la primera volta que decideix els 4 equips que queden per disputar la fase final de la Copa del Rei. Ja tenim a Barça, Vic, Liceu i Reus, partits on hi ha implicació. No hi ha Caldes, Vendrell, Reus, Caldes-Cerdanyola, Lloret-Voltregà, Barça-Lleida, Igualada-Alcoi i Vilafranca-Xum-Balder, tots dissabte a les 8 de la tarda.
Superstar.
Y aprovechando que no está Kike Iglesias, ya también me meto en su terreno para hablar de Carl Sagan, el eslovaco que está llamando la atención en el Tour de San Luis, Argentina, porque ha comenzado la temporada, estrena mayor de campeón del món y al molt guarro ho ha fet sense depilar-se les cames. Imagina't el marrón pel massatgista cada nit allà ensopegant amb els pèls. Sort que és ros i no se li nota massa, però, home, guarro, depila't les cames, Carl Sagan i aquestes coses. Peter Sagan. Última hora, Ballori.
Última
atenció,
hora.
El United nega els contactes amb Guardiola a París, d'on Gus signa pel Saragossa, i, a més, el TAT arxiva l'expedient del CSD contra Escanyola. Felicidades, senyor Cardenal. Una més.
Gràcies, Gil.
De res, adeu.
Seguiu a la COPE.